strip club music.
This is what 21 representing for reggae dancehall promo. You know how we roll.
Me make it bounce on the left, bounce on the right. Two of them together, man, I watch me all night. Don't pan the ground, me make it bounce, what a sight.
Don't pan the ground, me don't pan the bounce.
Bounce up, make it bounce up, make it bounce up. Bounce up, make it bounce up, make it bounce up. Bounce up, make it bounce up, make it bounce up. Watch how she a go on, my girl, make your come so.
Bounce up, make it bounce up, make it bounce up. Bounce up, make it bounce up, make it bounce up. Bounce up, make it bounce up, make it bounce up. Slow wine, then she gone, jump on the ground so.
Catch it on the rhythm, she a wine and a tone so. Back it up, drop it on the ground and make it jump so. Get wild, that she thought your man, so she love go. The one they can't make it bounce up, but she a run go. I hope I get to this somebody. Please come get your wife. The girl a go and bad a mash it up a so me like it. The woman dem we make it jump up a dem me like it. Two of them in front of me and one the right beside me.
Bueno, hoy estamos aquí, un grupito especial, aquí en Ravalnet. Tenemos a mi izquierda, tenemos al personaje secundario número 12, a Karma Vilar, que luego entrevistaremos. Y a mi derecha tenemos a señor New Radio y a AC. Yo aquí, vuestro locutor Alberto. Y bueno, empecemos.
And some me go so bounce pon the floor, good don't come up there. Drop it pon the 808 and don't stop. Bubble she a bubble on a rocky pon spot. And a tick tock, rock it out a place and put it back. Take it to the middle, girl, you feel it. Flat, flat, can't clap. No for them a try, you couldn't kill it. Dash it pon the ground because you're shameless. Make man a walk round aimless. Watch out the cat, it just a.
Make it bounce up, make it bounce up. Make it bounce up, make it bounce up. Make it bounce up, make it bounce up. Watch how she a go on, my girl, make your come.
Bounce up, bounce up, make it bounce up, make it bounce up, bounce up, make it bounce up, make it bounce up, bounce up, make it bounce up, make it bounce up.
Slow wine, then she gone down pon the ground so. Bubble she a bubble, bubble she a tick tock. Bubble she a bubble, bubble she a tick tock. Bubble she a bubble, bubble she a tick tock. Bubble she a bubble, she a tick.
Bé, com he dit, ara entrevistarem a la Carme Vilar, que és actriu, directora de teatre, coach i una meravellosa professora de teatre.
Pilota.
Què li faré? Què tal, Carme?
Molt bé, molt bé, molt contenta d'estar aquí.
Comencem?
Sí, tant.
Per què vas començar a actuar?
Doncs mira, vaig començar a actuar amb 15 anys quan anava a l'institut. Jo era una persona super tímida, em costava molt parlar en públic. Llavors un dia havia de llegir una cosa allò en veu alta, posar-se dreta, sabeu, a dalt de la... O sigui, a classe t'has de posar dreta a llegir.
La tarima, no?
Sí. Sí. I vaig començar a tremolar, a suar, i vaig pensar, ostres, això no pot ser, he de fer alguna cosa. I vaig començar a fer teatre, i és un, bueno, un gran encert de la meva vida, perquè això va ser... Bueno, tenia 15 anys, no diré quants anys fa. fa molts anys, i m'he quedat fent teatre. Mhm.
Col·labores amb la ONG Payapupas.
Sí.
Podries explicar-nos què és exactament?
Mira, Payapupas és una entitat que el que vol és humanitzar la salut. Vam començar treballant amb pallassos d'hospital i el que feien era això, anar durant aquests processos en els que els joves, sobretot, van començar amb infantil juvenil, estaven hospitalitzats, doncs entrava un parell de pallassos i transformava aquella realitat que estava vivint el jove i feia que els processos fossin més suaus, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, a partir d'aquest projecte amb joves, doncs el programa de pallassos es va ampliar, es va començar també a treballar amb gent gran, ara estan treballant amb adults, també hi ha un projecte, per exemple, que és el projecte Quiròfan, que és que acompanyar aquella persona a l'operació i durant l'operació, si és amb anestèsia parcial. I bueno, si algú vol mirar més coses, doncs pot mirar la pàgina web, que és payapupas.cor. Ai, ara no sé si és
payapupas.org.
Oi que sí? Sí, sí. Dic, a veure si ara... I llavors, a partir d'aquest programa, també va aparèixer el programa de teatre social, que ens vam adonar que amb persones que estaven diagnosticades d'algun trastorn mental, el tema pallassos no funcionava igual de bé i van començar a introduir el teatre de diferents maneres fins que, bueno, es va començar a treballar el teatre social i particularment el teatre de l'oprimit.
Què és el teatre social?
A veure, el teatre social, mira, per mi el teatre ja és social des del principi perquè socialitza. Ja t'he explicat per què vaig començar jo a fer teatre, perquè em costava parlar en públic i perquè, de fet, volia fer més amics. Llavors, per mi el teatre ja socialitza. El teatre social és, per mi, perquè és com un gran paraigües que abarca molts tipus de teatre, és teatre fet a partir de les persones. Llavors, hi ha una frase que m'agrada molt, que és que tothom pot fer teatre, fins i tot els actors. I una mica va per aquí la cosa. És fer teatre amb per a les persones, qualsevol persona. Amb una finalitat, també. Sí.
I concretament, en què consisteix el teatre de l'oprimit?
El teatre de l'oprimit va aparèixer a Brasil amb mans... De fet, l'Augusto Boal va dir... Una vegada vaig sentir una conferència i deia que ell no s'havia inventat res, que ho havia descobert, que era un tipus de teatre també que es feia des del poble. I t'ho explicaré així molt ràpid. Es basa en que és un teatre polític, en què una comunitat, una persona, té un desig i hi ha alguna persona, algunes persones, algunes idees que serien els opressors que l'impedeixen, i és com fer un assaig de com aconseguir aquesta lluita. S'entén, si ho dic així?
Sí.
O sigui, es presenta aquest espectacle amb aquest conflicte i llavors s'obre al públic perquè ells puguin donar camins per arribar a aconseguir aquest somni, aquest desig. Dintre del teatre d'oprimit hi ha més tipus de teatres també, i hi ha l'arcoiris l'arc de Sant Mantí del desig, queda molt estrany, jo li conec com l'arcoiris del deseo, hi ha el teatre invisible, vull dir que hi ha teatre, hi ha molts tipus de teatre, però es coneix sobretot el teatre d'oprimit per això que t'he explicat.
I què és el que més t'agrada de la teva professió?
Doncs el que més m'agrada és tot el que m'enriqueix com a persona, a part de com a artista. Treballar amb persones per mi és, bueno, és necessari, és que no sabria fer una altra cosa. I cada persona doncs m'aporta un món, idees, m'obre la ment, és fantàstic. I a més, clar, quan estàs treballant teatre i estàs treballant a un nivell molt profund perquè estàs parlant, doncs, per exemple, això de desitjos, no? El teatre de l'oprimit, un desig, estàs parlant de somnis, estàs parlant de valors, que per mi és molt important. Quan tens una conversa amb una persona i parles de què és important per a aquella persona, quins valors té, estàs parlant d'amor, també, de mort. Llavors és com, bueno, aquesta relació, aquests vincles que s'estableixen quan estàs creant teatre. A més, a part de tot això, hi ha l'estrès de l'estrena, que si la furgoneta, tot això, els vincles són molt forts. De fet, els meus millors amics, molts dels meus millors amics, no tots, però molts, són de la professió perquè hem fet molta vida junts.
I tens algun projecte futur, així, pròxim?
Sempre.
Per exemple?
Doncs mira, ara estic preparant amb la meva companyia de teatre un espectacle sobre el consum de begudes energètiques i combinades amb alcohol. Com tot això altera el mecanisme, el funcionament del cos, de molta gent jove, també hi ha gent més gran que l'aprèn, com això, no? O sigui, veus una beguda per estar bé, després veus alcohol per dormir, tot aquest consum de tòxics i com afecta també a les relacions, com afecta a la família. I això és el que estem ara escrivint i creant. Això de futur. A part, doncs, segueixo amb les obres de teatre que estic fent. També faig teatre que no sigui teatre social. També vaig escriure un espectacle que estarà al Porta 4 aviat sobre... com dir-ho? És que no sé com dir-ho. Sobre totes aquestes persones, tot aquest boom de l'espiritualitat una mica malentesa.
Sí.
Sí, s'entén? Sí. Tota aquesta gent que fa ioga i que és vegetariana i que...
Esperem que no sigui gaire polèmic, això que s'emeti no es linxen.
Ui, però sí, bueno. Sí. Però, o sigui, amb un punt molt egocèntric, molt... I és una comèdia, eh?
D'acord.
És una comèdia, és molt divertida, és molt, molt, molt divertida. I sobre aquests mals entesos. Què més?
No sé. Alguna altra obra que tinguis o hagis dirigit? Fes-te una mica de promoció, ara, si vols. Més, encara, del que has de fer.
Bueno, doncs, això, també tinc la companyia aquesta de teatre amb la que treballo des de fa 22 anys, amb la que segueixo fent espectacles, sobretot per joves. I, bueno, si volen mirar la pàgina web, és frecafrec.com, nosaltres també fem teatre social, però no fem teatre de l'oprimit, és un altre tipus més educatiu, perquè ens dediquem més, sobretot, fem moltes coses, també treballem amb empresaris, per exemple, però sobretot ens dediquem amb la part més de treball amb joves i treballem per instituts. I el que fem és portar obres de teatre interactives a mida, o sigui, ens parlen d'un tema, llavors escrivim l'obra de teatre i la portem a l'aula. Moltes vegades les fem a l'aula, fins i tot. I llavors els joves ens donen opcions i ens diuen el que farien ells o elles, inclús pujant a l'escenari i actuant amb nosaltres.
Molt bé.
S'ha entès? La gent que... Sí? És que a vegades tinc un discurs com molt ràpid, perquè com fa tants anys que faig això, penso que tothom ho sap i després...
Bé, doncs sembla que t'han entès.
Molt bé.
Jo t'he entès, o sigui que... Tot bé.
Molt bé.
Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres i molta sort.
Gràcies. I bé, molta merda amb les teves pròximes actuacions. I...
Ego! L'espoir fait vivre. Je suis pas du côté des victimes. Allô, Naki. Il est temps de péter un fond de commerce. Faut du liquide. Pélec, je suis quand ça débite. Jette mon flot quand je dabais, je suis le meilleur comme d'hab. Fou, get me shoes. J'ai mis une distance, on me rattrape.
Bé, i ara tenim aquí, des d'Aigua Freda, el Jan Riera Prats, dels Catarres.
Un aplaudiment, sisplau.
Merci, bon dia.
Bon dia. Ets pràcticament l'home orquestra de la banda, que toques l'acordió o la melòdica, per exemple. I a mi sempre m'ha semblat molt curiós això, perquè jo, sincerament, crec que són instruments minoritaris. I no sé si és així, no sé si m'equivoco, però per què aquests dos instruments?
Sí, toco també la guitarra i el banjo, sí. Però l'acordió, la melòdica, sí que és veritat que no la toca molta gent i jo mai he estudiat aquests dos instruments, però sempre m'han agradat de petit i a casa tocant, intentava tocar, aprendre per vídeos com es tocava o algunes persones que en sabien, me n'han ensenyat una mica i he anat fent, no? I són, els trobo molt... instruments molt... com ho diria? Molt... Que són molt càlids, com que són molt, molt bonics, crec. I donen molta ànima als grups de música, crec. Sí. Per això.
Segona pregunta. Els nostres lectors tenen un gran interès en el procés de creació artística. Digues com van sorgir cançons com Jennifer o Me'n vaig al camp.
Doncs mira, Jennifer me'n recordo molt, que jo estava, me'n recordo que estava a casa meva, era una nit i no podia dormir i vaig treure'm uns acords i les primeres frases. Després un dia li vaig ensenyar a l'Eric, el cantant, i em va i en 2 hores crec que la vam fer tota. Va ser la cançó que vam fer més ràpida. És com si de cop sortís tota i la vomitéssim i va sortir amb res, en 2 hores la vam fer tota. Va ser molt curiós. I me'n vaig a camp, l'Eric va portar una idea d'una cançó al local d'assaig i entre tots tres vam fer la lletra i la vam acabar composant. Més o menys com fem amb totes les cançons. Però sí que me'n recordo que Jennifer encara no havia muntat ni els catarres. O sigui, no estava... I li vaig dir, tio, a l'Eric, m'ha sortit una cançó i a partir d'aquesta cançó vam una mica començar a muntar el grup, també.
Gràcies, espontània, no?
Allà, sí.
Sí, per què vau triar la temàtica de l'amor com a tema general? És una predilecció particular?
No ho sé. Igual parlem... Totes les cançons parlen molt d'amor, realment.
Sí.
Però no sempre amor cap a una altra persona, sinó un amor en general. Amor a la vida, amor a viure, amor al món. I no ho sé, és una temàtica com que en el fons ens toca a tots, no? I per això és molt més probable que si quasi bé tots els sentiments que tens a dins són d'amor, t'acabin sortint cançons d'aquesta temàtica, no?
Sí. Què hauries pensat si haguessin enviat els catarres per al programa d'Eurovisió a Kiev el 2017?
Hauria passat que no hi haguéssim anat. No, no hi haguéssim anat.
Per què?
Perquè creiem que està enfocat a un altre tipus de música. Nosaltres tampoc volem que ens coneguin arreu d'Europa. Nosaltres som un grup que sempre ho hem tingut molt clar que nosaltres toquem per la gent del nostre voltant, no? Que són la gent de Catalunya, el País Valencià, el Balears, la gent que parla el nostre idioma.
Els països catalans, no?
Sí. Llavors, clar, en Eurovisió a nosaltres no ens crida l'atenció. Creiem que és per un altre perfil, potser, de cantants.
Sí. He fet gires per Espanya, França... i fa uns anys per Àsia, o sigui, Xina i Corea del Sud. I què us va semblar?
Brutal, brutal, brutal. O sigui, la millor experiència, una de les millors, n'hem tingut moltes, però de poder tocar a l'altra punta del món, literalment, i que la gent li agradés la música i que estigués ballant i tenir tants concerts, tants plens de gent, vam flipar molt. I a part és un públic que és super diferent que el que estàvem acostumats.
Però això significa donar-se a conèixer internacionalment. I això entra un conflicte amb la resposta antiga,
sí,
no?
Sí, no, perquè una cosa és anar a conèixer món aprofitant la música, no? A poc a poc, fer petits concerts. L'altra, de cop i volta, que et posin en una espècie de concurs competint amb altres artistes, que sí que en el fons és un espectacle televisiu, no? Això és el que no ens encaixa. Que, per exemple, és molt guai anar a tocar a França, 2 concerts, 3, però no sé si aniríem a competir amb grups francesos per aviam qui s'emporta un triomf per Espanya, més a més. Bueno, vull dir, no sé, no... Nosaltres aquest rotllo no ens agrada gaire, a part que l'estètica o l'estil del programa tampoc encaixa molt amb nosaltres, no crec que ens agafessin. Però lo d'Àsia és com aprofitar, va ser algo molt excepcional i és aprofitar conèixer món i tocar a llocs on no t'hauries imaginat mai, no? A bars super estranys, a festivals que hi han tocat amb grups que nosaltres admirem i estan allà, és molt guai.
Ara, i per què Corea del Nord no?
Això...
Jo sí, si ens conviden, igual em crea curiositat anar-ho a veure, a Corea del Nord. Però igual ens posen a la segona cançó, estem a la presó, igual. No sé.
Bé, una altra cosa que a mi em sembla molt curiosa és el fet que totes les vostres cançons estan gratuïtes, a la web, i bé, no sé, em sembla curiós, no?
Sí, i de fet ho vam fer quan crec que ningú ho feia amb música en català, això. Ho vam fer perquè jo i l'Eric, jo i el cantant, teníem un altre grup abans i vam fer un disc, i aquest disc, una, no puc dir el nom, però una multinacional discogràfica ens el va comprar. I mai va sortir la llum i es va acabar dissolent el grup perquè la discogràfica mai va fer res. I l'havíem pagat nosaltres, aquest disc. Sí. Llavors, amb l'Eric vam dir, bueno, el pròxim grup que muntem de música el disc el paguem nosaltres i la discogràfica, o sigui, i el regalem. Perquè abans que tenir una discogràfica i que no surti al mercat ni la gent el pugui escoltar perquè l'ha comprat una discogràfica, ja que l'hem pagat nosaltres, el pròxim disc serà gratis per internet. I ho vam fer així i va funcionar.
Sí, amb Jennifer, que de sobre amb dues hores i un superèxit.
Sí, sí, no, i llavors ara és una cosa que segurament guanyaríem més diners no regalant-te'l ara. Mm. Però creiem que si no el regalem estem incomplint una de les nostres... una de les nostres ideologies, no? O sí, de les nostres creences. Llavors sempre el regalarem, sempre serà gratuïta la nostra música.
Mm. I quina creus que és la vostra major influència com a grup?
D'altres grups, vols dir?
Sí.
És que és molt raro, perquè els Gascatarres, tots els tres, sempre hi ha discussions al cotxe quan anem de gira perquè no sabem quina música posar, perquè l'Eric escolta molt punk, rock dur... A mi m'agrada molt la música francesa, cantautors, sí. Molt, molt tranquil. La Roser és la més... li agrada molt el mestissatge, la rumba, també el jazz. I llavors sempre hi ha baralles al cotxe. No sé si tot influeix o res influeix.
Jo crec que tot.
Sí, igual sí.
Sí, perquè de fet, mentre venia cap aquí estava escoltant la vostra música i jo crec que ara, com has mencionat aquestes tres bandes, per així dir-ho.
Sí, hi ha pinzellades de tot igual.
Sí, hi ha pinzellades una mica de tot. Ara una pregunta més personal. Creus que la fama t'ha canviat?
No. I primer que no crec que sigui tampoc... Que no som famosos. Bé, vull dir, el grup sí que és molt conegut, però podem anar tranquil·lament pel carrer i no passa res, saps? Que vull dir, això primer. Però després... Jo tinc la sort de viure a un poble. Els tres vivim a un poble que és molt petit i per la gent d'allà no som els Catarres. Per la gent d'allà som en Jan i l'Eric de Cal Quim i jo i l'Eric de Cal de Cantalet, saps? Vull dir, som del poble i allà és un racó on quan no estem de gira estem com sempre hem estat. Jo jugo a futbol a vegades, no sé què. Llavors... No ens ha canviat perquè tenim com el nostre entorn que no ha canviat i nosaltres no. Llavors sí que igual veus que vas a tocar a no sé on i la gent del poble et demana fotos i tal. I, bueno, forma part de la feina, en el fons. Però ja et dic, el nostre dia a dia no ha canviat molt. Ha canviat amb el sentit de que vivim d'una altra cosa. Sí. Ara vivim de la música i abans cadascú tenia les seves històries. Sí. Però a part d'això no ha canviat, ni hem canviat d'amics, ni tothom continua sent el de sempre.
I bé, ara tornant al grup, teniu alguns futurs projectes ara ja vist a la vista o...?
Al setembre hem decidit que tornaríem a assajar, però això no sé què vol dir. No sé si potser hi ha cançons i fem un disc, quan ens vingui de gust, però volem fer el pròxim disc, volem que sigui... Ara estem de vacances, sí. I volem que si hi ha un quart disc, seria... que fos tranquil·lament, perquè sempre els hem fet com ha de sortir al maig, doncs pues vinga, fiquem-nos-hi a saco, tama. I sempre ha estat com molt precipitat i volem que si hi ha un quart disc sigui quan creguem que l'hem de treure, saps? Ben treballat, ben produït i quan el tinguem després el traurem.
D'acord.
Sí. I al setembre comencem a assajar, però potser no hi ha cap cançó o potser n'hi ha 30, no ho sé, ja ho veurem.
D'acord, moltes gràcies per estar aquí amb
nosaltres. A vosaltres, home.
Watch your mouth, I know your game, what you're about.
presento a AC, que nos hablará de Assassin's Creed, ¿no?
Muy buenas a todos, amigos míos. Mi nombre es AC y hoy vamos a hablar sobre el videojuego más inspirado de toda la historia, llamado Assassin's Creed. Es mi videojuego favorito y también mi película favorita, que está interpretado por el gran actor Michael Fassbender. En este videojuego me enseña muchas cosas sobre la historia a lo que sucedió antiguamente, como por ejemplo la Edad Media, el Renacimiento, las revoluciones, en las antigüedades como la civilización egipcia, la griega y la romana. A mí lo que más me gusta es conocer la historia antigua y la historia contemporánea mediante el uso de una máquina genéticamente que conecta hacia su antepasado, que se hace llamar el Animus. En todos esos juegos, los buenos son los assassins y los templarios son los malos. Por otro lado, la película es la que más me ha gustado e inspirado en saber a qué se enfrentan los assassins y los templarios. Y ahora mismo explicaré quiénes son. Los assassins son una hermandad secreta que protege el mundo del peligro de los templarios e intentan salvar la historia de la humanidad y del trabajo del hombre. Su misión es esconder un artefacto muy antiguo llamado el Fruto del Edén, que controla la mente, que manipula el libre albedrío, cura a los enfermos, es una espada mágica, etc. Por otra parte, los templarios son un grupo de malos que quieren controlar el mundo y manipular a la gente inocente mediante el uso del Fruto del Edén, porque si lo hacen, destruirán la historia, matarían a todos y solo ellos gobernarían, solamente los templarios, y solamente la hermandad de los assassins se interpone.
Okay, ladies, now let's get information. Give me a P, give me a E, give me a T, T, Y. I'm petty all the time. Give me a P, give me a E, give me a T, T, Y. I'm petty all the time.
My name's Darkeisha,
yeah,
and I'm the best,
yeah.
You know I'm petty, I like to start some mess,
yeah.
Heard you don't like me,
yeah,
but you don't wanna get down,
down.
You don't wanna post up when Kiki come around.
Y con todos ustedes, el alumno extra número 12.
Hola, muy buenas. Hoy os voy a contar una teoría de cosecha propia, que se va a centrar en los robots. Para entrar en contexto, os voy a leer unas cuantas leyes de Asimov. Ningún robot causará daño a un ser humano o permitirá con su inanición que un ser humano resulte dañado. Todo robot obedecerá a las órdenes recibidas de los seres humanos, excepto cuando esas órdenes puedan entrar en contradicción con la primera ley. Todo robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando esta protección no entre en contradicción con la primera o la segunda ley. Aquí os presento una visión que yo tengo sobre el futuro de los robots. En el 2500, siguiendo la trayectoria del nivel de vida actual, el poder adquisitivo, tanto como las mejoras educativas y sanitarias, no han podido deshacer el decrecimiento del coeficiente intelectual. Así que estamos gobernados por unos monos que se llaman Pepe y Mango. Las labores más fundamentales serán realizadas por los autómatas, tales como el proceso industrial, sustituyendo al proletariado y así acabando con los rojos. Robots domésticos, robots funcionarios, en general un aumento de calidad de vida. Pero, un momento, todo esto suena maravilloso. Prenderían una conciencia limitada a través de la inteligencia, adquirida dado los avances tecnológicos de las últimas centurias. Pensarían de forma objetiva, así que nos darían sueño por vida. Nos conectarían a una red 24/7, donde nos lo pasaríamos de puta madre, recreando grandes momentos, de forma adinerada en un yate y con mujeres de tolerancia. No tardarían en adaptar apariencias humanoides, cada vez más parecidas, cada vez más difíciles de discernir la diferencia entre un robot y un hombre. Adquirirían habilidades, cada vez más humanas, pero subordinados a estos y sus deseos, mientras no entren en conflicto con las malditas leyes de Asimov. La selección natural habría dejado pasar a todo el mundo, con el apoyo de la madre histérica. Te echo de menos, Islandia. En consecuencia, habrían adolescentes y niños que no posean cualidades sociales o degenerados, y seguirán teniendo las mismas necesidades humanas más básicas. Ahí entran los dichosos con piel de mujer, cabello castaño, ropas de monja y una cara solemne, dispuestos a hacer cualquier experimento que se le pase al niño de turno. No sugiero nada, pero los japoneses nos llevan años de ventaja.
Pop. 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 Like, like. Pop. 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 Like, like. Yo. Pop. Yo. Pop. Yo. Pop. Yo. Pop. Yo. Pop. Yo. Pop. Yo. Pop.
My my back, lick my pussy and my crack. First you gotta put your neck into it. Don't stop, just do it Then you roll your tongue from the crack back to the front, then you suck it all till I shake and come, nigga. Make sure I keep busting nuts, nigga, all over your face and stuff. Slow head, show me so much love. The best head comes from a tub. The dick good, get big and long. Slow fucking to the crack of dawn. On the air, make it and stuff. Through the night, make it so much love. Dance, sleep when the sun comes up. So lick it now, lick it good. Lick this pussy just like you should.
Y ahora con todos ustedes, el señor Nim Radio.
Bienvenidos amigos, os habla el señor New Radio. Mi misión es haceros vibrar de emoción durante esos tediosos viajes por las carreteras españolas. Muchas gracias por escucharnos. Vamos a navegar, en este caso, por el inframundo. Pero no por el inframundo del infierno, sino por el ciberespacio. Sí, eso que crearon los americanos, que no deberían haber hecho. Todos conocemos qué puede haber en el ciberespacio, desde Tinder hasta Badoo. Pero lo que vamos a ver ahora son cosas que saltaron hasta nuestros tiempos. Y este espacio lo ha patrocinado El Sofisticado, las mejores noticias críticas de la Tierra. La primera noticia que vamos a relataros tuvo una gran magnitud y un gran impacto porque era la primera vez que se conocía la palabra troleo y atravesaba nuestras fronteras. Dicho troleo fue perpetrado por el usuario Mr. Mandíbulas, que había conseguido convencer a su abuela de vender sus puntos del carnet de conducir y sacarle un beneficio económico a 250 euros el punto. Llegó a tal magnitud que Televisión Española llegó a creérselo y emitió un reportaje de investigación para demostrar su supuesta ilegalidad, quedando totalmente retratados por no tener ningún tipo de otra de noticia, convirtiendo a Foro Coches en una leyenda de internet. Pero aún no ha llegado lo mejor. Este espacio lo ha patrocinado El Sofisticado Enterprises, discípulos de Tim Burton desde 1898. Vamos a seguir con algo bastante más interesante. ¿Alguien conoce al señor Néstor Coltarella? Por supuesto que no, pues no existe. Todos conocemos, acabamos de conocer todos a Foro Coches, pero aquí empezaremos con su ascenso a la gloria. En este troleo a lo que sería a toda la UEFA y toda la prensa deportiva, pues creó un señor Néstor Coltarella que fue calificado como el nuevo Messi y fue convocado hasta los premios del Balón de Oro. Lamentablemente no fue. Qué casualidad. Su equipo técnicamente era el Danubio FC y su apodo era el Colibrí, gracias a unos atributos físicos brillantes. Se crearon hasta un Facebook propio y el chiringuito de jugones quería entrevistarlo. Obviamente no fue. Este espacio lo ha patrocinado la Casa del Saber, el conocimiento universal y arcano al alcance de tu mano.
Thank you.
vamos con algo que nos toca más de cerca. Más o menos en Madrid. Sí, esa ciudad que aquí nadie quiere ver. Bien, sabemos que Foro Coches ya tiene arte en el troleo, con nada más y nada menos que 7 millones de visitantes. Pero ahora se va a centrar en algo más, en el gobierno. Más indicado en la plataforma Madrid Decide. Seguramente Manuela Carmena estaría orgullosa de esto. Bien, lo que querían poner Foro Coches era el monorraíl que se creó en el episodio de Los Simpsons donde se construía un monorraíl en Springfield. Incluso se enviaron los propios planos, un diálogo del episodio y la música que se puso en el episodio. Pero espera, aún había más. Querían un posado desnuda de Manuela Carmena en Interview, un estudio de presencia de los tiburones en el Manzanares, sí. Con el creador de... Todos sabemos quién es el creador de Mandíbula, sí. Con Steven Spielberg también quería que estuviera. Y también quería que regresara Fernando Alonso y su figura tan polémica al Museo de Cera de Madrid. Sin duda, se demuestra el poder que tiene Foro Coches en el gobierno. Y este espacio lo ha patrocinado la enciclopedia, la mejor información que puedes encontrar en internet y en la galaxia. Y ahora nos vamos, como última noticia, nos vamos al Reino Unido. Sí, ese país que no nos quiere ni ver ni en pintura. Después de haber escuchado estas tres historias, se podría decir abiertamente que Foro Coches vive para el troleo. Pero ahora nos vamos fuera. Bautizados como la Legión de Foreros, atravesaron las fronteras y llegaron hasta Reino Unido, llegando a darles quebraderos de cabeza a la Marina Real para bautizar a su nuevo barco de investigación polar. En principio iba a ganar Blas de Lezo. Obviamente, los británicos no querían. Así que al final acabó ganando un nombre de los suyos, como siempre. Porque los británicos tienen el imperio. Pero bueno, ahora podemos ver que Foro Coches es una leyenda en internet y domina todo lo que quieras. Este espacio lo ha patrocinado el Harrow's, tu osito al mejor precio.
Empezar con la tertulia de cine. Sí, ese es el momento que esperábamos todos. Bueno, voy a empezar así como quien no quiere la cosa, presentándoos Kubo y las cuerdas mágicas, esa película de animación que no conoce nadie. Sí, no conoce nadie. Sí. Por muy bonita que sea, no conoce nadie.
Yo sí la conozco.
Vale, señor.
Yo también. Soy el que está debajo de la mesa.
Podríamos decir que es una película indie. Pero sería incorrecto porque cuenta con sus más de 50 millones de presupuesto. Y bueno, me gustaría animaros a que la busquéis por internet y que si podéis ir al cine y pagar la entrada, si podéis. Pero si no podéis, ya sabéis la respuesta B.
¿Netflix?
Claro. Sí.
¿Alquilarla?
¿Piratería?
¡No!
¡No!
No a la piratería.
Bueno, ¿comprarlo en el Corte Inglés o en FNAC?
Otras opciones, pero no hace falta decir nombres.
No nos patrocinan.
Siguiente.
Pues ahora mismo voy a hablaros de mi película favorita, que todo el mundo quiere verla, que se llama Assassin's Creed. Es una película de acción y aventuras que se narra en la Santa Inquisición de 1492. Y Existe una sociedad secreta en la que quieren proteger a los inocentes, que son los Assassins, y los Templarios quieren controlarlo. Y pues tenemos a nuestro gran protagonista, Michael Fassbender, interpretado por el gran Aguilar de Nerja y Callum Lynch. Uno es el antepasado, que es Aguilar de Nerja, el del presente es Callum Lynch. Y el antepasado, es decir, el del pasado, es Aguilar de Nerja, que intenta salvar la historia. Y eso es lo que más me gusta. Así que los grandes fans de Assassin's Creed, que les guste mucho este tipo de roles, podéis ir a verla, jugarla o leer los libros, que eso es lo que más importa. Y recordar, Assassins, nada es verdad, todo está permitido.
Bueno amigos, seguimos, que soy el señor New Radio y yo nunca os abandono. En este caso no voy a exponer una peli, me voy a unir con mi amigo Ridley Scott, que no está aquí, porque no me hace ni caso. Pero quería reivindicar los derechos del Alien, porque él solo quería un abrazo, y van todos a matarle, esto no puede ser. Pobre Alien solo quería cariño y solo quería amigos, pero vosotros los humanos vais a matarle, muchas gracias.
Adopta un xenomorfo.
Exacto, él no lo haría.
Muy bonito.
Efectivamente, él no nos adoptaría. Bueno, volviendo al tema del cine, yo este año creo que la única peli que he ido a ver al cine ha sido Kimi no Na wa o Your Name, que es una peli de animación japonesa que nos narra la historia de un chico y una chica japoneses que viven en... ella vive en un pueblo rural, obviamente, japonés. Y él vive en Tokio, la gran ciudad. Y como ella quiere conocer a un chico guapo que seguramente viva en Tokio. Y él está harto de la ciudad. Entonces tiene sueños que se cambian el cuerpo y efectivamente se cambian el cuerpo. Es un poco la relación que tienen a partir de estos sueños.
No lo sé, Rick. Parece falso.
I was living could stop serving rocks, knowing the cops is hot when I'm on the block, and I wish my brother would have made bail so I won't have to travel 6 hours to see him in jail.
Y ahora, muy a nuestro pesar, tendremos que cerrar el programa. Muchas gracias a Ravalnet y a Susi Álvarez por acogernos y ayudarnos en todo. Gracias también a nuestro compañero y técnico Carlas.
Con condiciones laborales discutibles.
Bueno, nosotros hemos estado aquí por un taller de Fundación Friends, el taller On Air Radio, y también muchas gracias a todos los oyentes que estáis ahí. Gracias por estar al otro lado de la red. Un saludo.
Muchísimas gracias a todos.
Se despide de ustedes el señor New Radio. No se preocupen.
Y recordad, nada es verdad, todo está permitido.
Depende, la ley no.
Tú no te metas en esto.
Nos veremos en el siguiente capítulo. O espera, creo que no hay siguiente capítulo.
No,
esperemos que sí. This one dedicated to the girl with the angel face and the devil heart. You know, so random of a check, and the most new plan players come to deal in the case. Step up my youth, hear this. I know this little girl, her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses. If I ever tell you about Maxine, you would have say I don't know what I know. But murder she wrote. Real, real. Murder she wrote. Murder she wrote. Murder she wrote. Action know with him, a pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Follow me. A pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Say girl you pretty, your face it pretty, but your character dirty. Girl you just a act too flirty, flirty. You run to Tom Dick and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry, sorry, sorry. Good now. Have a cozy corner when she jokes and when she jam. She know.